Xavier Badia, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Què tal? Benvingut aquí al Camins. Xavier,
gràcies.
Hi ha vida després de la presó?
Hi ha vida, sí. Per alguns molt difícil. Depèn molt de les condicions en què s'hagi complert tot el període de condemna de presó i també de les condicions personals, familiars i socials de cada una de les persones.
Però hi ha vida, eh? Es pot tirar endavant, sí, es pot fer.
Molt i bé. Tant, i tant.
Xavier Badia és geògraf, professor de secundària, ja jubilat, va estar 2 anys fent classes a presons i ara és voluntari de Justícia i Pau. Va ser també regidor d'Igualada, vas fer moltes coses, Xavier, i vas treballar a l'àrea de Pau i Drets Humans de la Generalitat i també formes part de Federalistes d'Esquerres. És correcte tot el que he dit?
Sí, sí.
Correcte. Ara, juntament amb 4 voluntaris més, la Juli de Nadal, la Roser Garcia i la Irene Montferrer, han elaborat i coordinat una recopilació d'escrits que apropen a la realitat de les persones preses a Catalunya i els complicats moments que viuen al sortir del centre penitenciari, incorporant-se, doncs, novament a la societat. Ho han publicat en forma de llibre i ho han titulat, com us deia al principi, Sortir de la presó, una aventura incerta, voluntariat penitenciari, valor de societat. Totes aquestes paraules en el títol. Edicions Icària i dins de la col·lecció Més fusta. Xavier, de seguida et pregunto pel llibre, però també volia preguntar-te, si et sembla bé, per aquesta vocació de ser voluntari a les presons. En què consisteix el vostre voluntariat? Què feu, exactament?
Bé, els voluntaris de Justícia i Pau fan moltes coses. Alguns fan reforç a l'escola, a cada presó hi ha una escola d'adults,
sí.
Altres fan acompanyament personal, altres desenvolupen activitats culturals, esportives, i uns altres fem acompanyament a la sortida en llibertat. Fem el que fem. El per què ho fem és per estar al costat de les persones que estan empresonades, per donar-los suport, per donar-los un cop de mà, per crear les millors condicions per quan acabin el compliment de la seva condemna tinguin millors perspectives de sortir-se'n.
Tu sempre has fet aquest acompanyament o també has participat d'altres voluntariats dins d'aquesta amalgama que tu ens explicaves?
Bé, jo he participat en alguna altra activitat, concretament sí. He fet algun taller d'activitats artístiques i després continuo fent acompanyament personal, que vol dir que vaig setmanalment, vaig a un centre penitenciari i parlo amb interns que en principi no els veu ningú, no tenen visites,
no
els va veure ningú.
Sincerament, l'àmbit de la presó m'és molt desconegut, però dins meu, t'ho comentava abans fora de micro, sento que és un entorn molt dur, molt complex, sense haver-lo viscut ni com a visitant ni evidentment com a pres. D'on ve aquesta voluntat d'acompanyar presos per tu, Xavier? Et resulta molt dur?
Mira, jo penso que aquest és un sentiment que compartim totes les persones que ens hi hem acostat a aquesta activitat.
Sí.
Quan hi hem anat per primera vegada, se'ns obre una finestra davant d'una situació molt ignorada, del qual no en sabem gairebé res.
És el que em passa a mi.
Sí, sí. Jo penso que aquesta és una situació molt comuna, però que jo, per exemple, quan hi vaig anar per primera vegada, se'm va obrir com un món que, a mesura que l'he anat coneixent, l'he trobat cada vegada més ric, també més complexa, en el que hi ha moltíssims elements d'intents de sortir del pou, de refer la vida, d'il·lusions, de fracassos, de fantasies, de moltes necessitats afectives, de molta necessitat de confiança i d'autoestima. És a dir, que és tan ric de matisos, de colors, tot i que potser sí que predomina el gris, no? Potser el color predominant és el gris, no? La paret, la reixa, l'aïllament, la solitud, les relacions com una mica forçades per un ambient repressor. Tot plegat per això, veus que hi ha molta vida, molta humanitat, moltes relacions encreuades, moltes interaccions i també moltes esperances i il·lusions.
És que, clar, ho estàs definint, la veritat és que m'ha atrapat molt aquesta definició que has fet, perquè és curiosíssim, tu has parlat de grisos, de reixes, de parets, de tal, i tot això sona molt dur, però enmig has fet tots aquests matisos d'il·lusió, d'esperança, la paraula fantasia, has dit, que m'ha cridat l'atenció.
Sí, sí, si vols t'ho explico.
Sí,
perquè en el moment en què s'acosta la sortida en la llibertat, és molt fàcil crear un món que no té sustent, no té base.
És com una projecció.
Sí, com una projecció de tot allò que es vol fer, sí, i es vol ser, sense tenir les condicions reals perquè es puguin realitzar. Uh-huh. En aquest sentit, he esmentat la fantasia. Una de les nostres esforços, de les nostres tasques, és intentar rebaixar aquests nivells de fantasia perquè en la sortida de la en llibertat no hi hagi un desinflament que sigui excessivament no superable per la persona. No sé si m'explico.
Sí. I tant, que aquest cop contra la realitat, podríem dir, no sigui molt, tan fort com podria ser.
Sí,
no?
Sí, sí.
Sempre existirà, no? Jo penso, un cop contra la realitat, però que sigui el menys impactant possible.
Sí.
Tu no has estat pres tampoc, imagino, però has sentit el que és que es tanquin les portes, no?, a la teva esquena, quan has anat a visitar-los o tal. És un cop tan dur com sembla? Perquè tu ara em parlaves que la primera vegada se't va obrir com un món ple de matisos. Però aquell moment de dir aquestes persones senten com es tanca la porta darrere seu i no s'obrirà.
Sí, jo crec que totes les persones que ens dediquem a aquest tipus de voluntariat, tots tenim molt present el primer dia que hi hem entrat, no? Uh-huh. I és un tema recurrent, el tema de les portes, no? Aquest sistema de doble portes, que no s'obre la següent fins que no es tanca l'anterior, i això 3, 4, 5, fins a 6 vegades fins que arribes al mòdul, no? Això és una cosa que realment impacta, i sempre que ho comentem entre els voluntaris, tothom parla d'això, no? Uh-huh. Però la porta és no només la porta que s'obre i es tanca, és el símbol, no? És la reixa, sí. És la concreció física d'un aïllament, d'una solitud, d'una certa sentir-se perdut en un món en què poden passar moltes coses, en què hi ha moltes tensions. La porta simbolitza moltíssimes coses.
Ara de seguida passem al llibre, de seguida, t'ho prometo. Però la presó, segons la teva experiència, és un mètode vàlid per reconduir les conductes? T'ho preguntaré d'una altra manera. És un càstig o és un mètode de reinserció?
Mira, és les dues coses alhora, suposo, i més coses encara.
I encara més coses,
sí,
eh?
El que passa és que sí que jo voldria distingir...
Sí.
Clar, a mi, jo cada vegada m'agrada menys generalitzar.
Uh-huh.
I sobretot amb el tema de quan penso en les persones empresonades.
És que has començat parlant de matisos, eh? Jo venia amb la idea de l'aïllament i tu has dit, bueno, hi ha molts matisos.
Sí, cada vegada m'agrada menys generalitzar. Però sobretot, jo diria que hi ha... Per a aquelles persones que nosaltres a Catalunya i a Espanya tenim un sistema penitenciari gradual, no? Gradual, que vol dir que a partir d'un temps de compliment de condemna, si les condicions han sigut favorables, si la persona s'ha adaptat bé al procés de tractament que el sistema penitenciari proposa, comença a sortir de forma progressiva, primer amb una sortida programada, després uns permisos que cada vegada van sent de més hores o de més dies,
sí.
Després pot arribar al tercer grau. És a dir, que hi ha un enfocament progressiu del pas de la presó a la llibertat, no?
Vale.
Aquest sistema, els qui són capaços de seguir-ho per les circumstàncies que siguin, aquests, quan arriba la llibertat definitiva, estan en molt millors condicions personals, mentals, psicològiques, etc., per tal que aquest pas a la llibertat sigui realment un pas a una nova vida, podríem dir, no?
Sí.
Ara, hi ha molts interns que per A o per B no s'adapten a aquest model progressiu, no? O que no hi volen entrar, o que si entren en un moment determinat fracassen. I llavors, aquests que, per exemple, obtenen la llibertat definitiva perquè ja s'ha complert la seva condemna i han de sortir, surten, per exemple, sense haver sortit de permisos. Persones...
Pot passar això, que
sí,
passen...
Sí, i passa molt. Penseu mentalment en persones que porten 6, 7, 8, 10, 15 anys sense sortir de permís, no? El pas a la llibertat és un pas a un abisme. Per això nosaltres el titulem una aventura incerta.
Uh-huh.
No? Si això s'hi afegís que no hi ha suport familiar, que no hi ha xarxa social, les possibilitats de reinserció i de trobar una vida més o menys normalitzada són tan dificultoses, tan costa amunt que no sé.
Hi ha una pel·lícula, tot el que estàs parlant em ve a la ment aquesta pel·lícula, que m'encanta, ho sap el Ferran Capdevila, hem parlat molts cops d'aquesta pel·lícula, de fet estava en la base d'aquest programa, que és Cadena Perpètua, no sé si la coneixes, sí, un pel·lículot espectacular. Sí. Passa gairebé tota la pel·lícula en una presó, als anys 40 més o menys, als Estats Units, i hi ha un moment que un dels presos, després de més de 40 anys d'estar allà a la presó, tu parlaves de 15 anys d'una persona dins de la presó, no?, el posen en llibertat. I l'experiència per ell és molt traumàtica en la pel·lícula, no? En la pel·lícula, en la ficció. No sap viure fora de la presó i acaba molt malament, evidentment. En la pel·lícula diuen que s'ha institucionalitzat, és la paraula, no? S'ha fet a la institució. Tu creus que hi ha presos que estan institucionalitzats, que estan tan acostumats a ser presos que després els hi costa tant al sortir?
Sí. És una situació molt, molt, molt clara, no? Són aquelles persones que no saben... que han viscut amb un corser, amb una vida tan pautada, sense prendre cap decisió sobre la seva vida, tot els hi ha vingut pautat, que inclús amb els professionals en qui parlen els contesten allò que saben que volen que escoltar. Clar. I no el que realment senten.
Sí, sí.
Això és la institucionalització, no? I a més una cosa més greu encara, i és que les llargues condemnes i aquesta situació d'institucionalització fa que l'intern es consideri víctima del sistema i no sigui conscient dels mals que ha provocat i de les víctimes que ha provocat la seva actuació delictiva, no?
Clar.
O sigui que es fa com una inversió de papers, podríem dir,
sí.
I se sent víctima del sistema i això li és com una excusa per autojustificar inclús el seu delicte i la seva conducta posterior a la presó. I és una
situació, increïble.
És una situació molt, molt, és molt complicada, no? Llavors, per això jo penso que tot el que sigui obrir portes, el contacte amb l'exterior és fonamental.
Fonamental.
I per això jo aquí situo el paper del voluntariat penitenciari.
I tant. No? Sí,
la nostra activitat modesta, però
és com
entrar un aire fresc, és com una vàlvula d'escapament per la qual es filtren elements que ajuden a neutralitzar tota aquesta situació tan viciada que fomenta el sistema tancat, no? Que per definició és la presó.
A mi em sembla, bueno, no sé com ho estaran visquent els oients, però em sembla fascinant el que expliques. I colpidor també, eh? Sí. Totes dues coses que són realment compatibles.
Sí.
Parlem un segon del llibre, sí. Ja estàs explicant moltes coses que estan ahí en el cor del llibre, no?
Sí, sí.
Però com va sorgir aquesta idea i com va ser el procés entre els quatre autors de dir, vinga, anem a plasmar-lo en paper i que la gent pugui consultar aquest llibre?
Mira, aquest llibre és un llibre coral, és una reflexió de diferents persones, no som aquests quatre, sinó de més voluntaris,
sí.
Que expliquen la seva vivència com a voluntaris, uh-huh. En un acompanyament, com una espècie de, podríem dir, de mentoria, en la qual els centres penitenciaris ens demanen que voluntaris acompanyin a persones internes que estan a punt d'aconseguir la llibertat, i que tenen una situació difícil.
Uh-huh. Sí?
D'aquelles dos tipus de persones serien els que nosaltres ens demanen que acompanyem, aquelles persones que no han seguit una cadena de permisos, que no tenen o que la tenen molt dèbil.
Els que ja detecten que els hi costarà.
Exacte, exacte. Llavors ens demanen que fem un aparellament d'un intern amb un voluntari,
uh-huh.
El voluntari actua com de mentor, uns mesos, unes setmanes abans de la llibertat, per establir un vincle, per conèixer-se i perquè el voluntari es faci càrrec una mica de quines seran les necessitats bàsiques d'aquella persona. I aquest acompanyament continua en el moment en què la persona aconsegueix la seva llibertat definitiva, i aquest acompanyament pot durar entre 6 mesos, un any, dura el que dura. Eh? A la comunitat, un cop està en llibertat, aquest acompanyament és més complicat, perquè ve el xoc amb la realitat, allò que deia de les fantasies que es desmoronen,
sí.
Ve les dificultats intrínseques de la situació personal de cada persona, de cada uh-huh. persona exinterna, si té addiccions, si té papers, si té edat de treballar, si té Depèn una mica de les circumstàncies de cada persona. No?
Creus que l'administració pública té en compte les necessitats d'una persona quan surt de la presó, d'alguna manera, o no? O és una mica allò, ja s'ho buscarà la vida? Hi ha alguna ajuda que li preste l'administració pública?
Sí. Jo, en general, es busca com una guia, una guia. Però alhora, una guia per a aquella persona, i es preparen les situacions. Però alhora, en el moment en què surt, hi ha com un cert desentendre's. Hi ha com un cert...
O sigui, hi ha una preparació, sí, però fins que surts per la porta. Quan surts per la porta, la preparació ja la tens feta.
Exacte.
I ja t'ho faràs.
I aquí, en aquest sentit, el paper del nostre voluntariat jo penso que és molt important.
Sí. Escolta, i la societat? Ja no només la societat es preocupa de donar una segona oportunitat a les persones que la necessiten, com ho veus això? Perquè l'estigma se'l treuen de damunt alguna vegada?
No, l'estigma és terrible. És una marca que el porten durant molt temps. Mira, la societat... El segon gran objectiu d'aquest llibre és sensibilitzar la societat, perquè ja podem fer, ja pot fer l'esforç de canvi personal, de desistiment del delicte, de buscar una nova vida per part de la persona que surt de la presó, i que aquest esforç l'ha de fer. Ningú li ha de regalar. És un esforç que ha de fer personalment, i que no pot esquivar.
Sí.
Però com pot ser que exigim que no torni a delinquir si col·lectivament, si sabem que ha estat a la presó, no li lloguem una habitació? O si no li donem feina i la donem a un altre? O si li tallem la connexió amb una xarxa social? Vull dir que el paper de la societat és fonamental. Hi ha aquests dos elements que juguen de forma dialèctica. La voluntat de portar una vida nova per part de l'ex intern, i el com acull la societat aquesta persona és fonamental. Si tanquem totes les portes, quina sortida té aquesta persona que ha passat 10, 15, 20 anys, 7, 8... tancat a la presó?
Porteu molta humanitat a les presons, ho estic comprovant, i realment estic molt content d'haver-te convidat i d'haver-te conèixer, perquè aquest tema em fascina. Porteu humanitat, trobeu humanitat també a dins de la presó? Quan
sí, molt, molt. Penso que les relacions són molt complexes, no? Però la relació del voluntari amb la persona interna és d'una riquesa extraordinària. Ells distingeixen perfectament el que són els professionals del que són els voluntaris. No? I ja els professionals fan un atac excel·lent. Vull dir, no?
Clar,
són nivells diferents. No?
Diferents.
Però les possibilitats que tenim nosaltres a nivell de relació personal és infinita. La gratuïtat és una cosa que de vegades els costa d'entendre. Tu per què vens? I no tens res a guanyar, com siguéssim, no? El fet de la gratuïtat, la certesa de que no seran jutjats, no, un dels criteris d'actuació nostra fonamental és no jutjar. Ells ja estan jutjats per la societat, estan complint la condemna, estan acabant. Nosaltres hem de mirar el futur, afavorir la seva autoestima, buscar la confiança, intentar animar-los si hi ha errors, si hi ha caigudes, veure què ha passat, si s'han equivocat, analitzar-ho, mai en pla d'enfonsar, al revés, de donar una mà. És una relació com molt... Jo he après molt. Jo sí que puc dir, no?, que jo m'he sentit... Em sento molt més persona des que he anat coneixent aquest món.
Hem de respirar després d'escoltar-te. Hem de recuperar l'alè. Xavier, escolta, on podem trobar el llibre? Llibreries, internet, suposo fàcil de trobar. Recordem el seu títol, Sortit de la presó, una aventura incerta. I jo imagino que per ser voluntari, per acompanyar-vos i fer aquesta tasca meravellosa que feu d'entrega, de gratuïtat, a través de Justícia i Pau, podem contactar amb vosaltres sense cap problema, a la pàgina web, no? Imagino.
Sí.
I allà hi trobaran adreces perquè la gent, si s'anima, doncs és una tasca que realment és increïble.
Sí.
Xavier Badia, geògraf, professor de secundària jubilat, entre altres coses, i ara voluntari en presons, en aquests acompanyaments de Justícia i Pau, i coautor d'aquest llibre, Sortir de la presó, una aventura incerta. Xavier, quina visita ens has fet. Moltes gràcies.
No, moltes gràcies a vosaltres.
I molts ànims a tot el que feu, que és increïble.
Gràcies.
Vinga, pauseta i seguim endavant.